Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben. I fins i tot, ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre la senyora Cecília Poyatos, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi de Badalona, i alumnes de cicle superior de primària del Col·legi Mare de Déu la Salut de Badalona, també. El Col·legi Mare de Déu la Salut i la residència Roca i Pi s'han convertit així en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. El primer punt de trobada és el Col·legi Mare de la Salut de la Fundació d'Escoles Parroquials, situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al Passeig de la Salut, on està l'eix comercial. És una escola familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies, molt arrelada al barri de la Salut, una escola que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi Mare de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre punt de trobada d'aquesta gran història és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria. Atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi, un punt de trobada on succeeixen grans històries. Avui escoltarem la gran història de la senyora Cecília Poyatos, una dona molt treballadora que va venir del camp a la gran ciutat. Ah, m'oblidava. Recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres històries, les vostres grans històries, a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, amb el hashtag Grans Històries. Molt bé, sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Avui tenim convidades, en aquest cas, sorpresa. Sí, ja veureu quines grans convidades tenim en aquestes grans històries. I aquí a la meva dreta tenim a la Sandra Fumero, que és mestra d'Educació Infantil del Col·legi Mare de la Salut, de la Fundació d'Escoles Parroquials. Actualment la Sandra és tutora de P5 i ha participat en el projecte Grans Històries de l'escola. Benvinguda, Sandra.
Hola, moltes gràcies.
Què tal aquest final de curs? Suposo que
a tope,
no?
Molt bé, de boli, però ja està, quasi finalitzat. O sigui que ja està, enllestit.
Has entrat nova aquest any a l'escola com a tutora de P5 i has participat per primera vegada en el projecte Grans Històries amb la part dels alumnes de P5. Ens podries explicar una miqueta el projecte, com ha anat aquest any amb els alumnes de P5?
Doncs sí, tant. Mireu, doncs nosaltres com a escola busquem els llibres que la residència Roca i Pi després treballaran amb els nostres alumnes. Llavors els hi passem el llistat de llibres, els hi busquem i els hi proporcionem. I a partir d'aquí, doncs, ells munten, no?, tot un recull d'activitats i propostes per fer amb els alumnes. Aquest any, per qüestió de Covid, doncs, l'hem fet per videotrucada, però és molt interessant. Llavors, ells expliquen el conte, els avis expliquen el conte als nens, I després doncs, fan preguntes, els nens els fan preguntes, els avis a ells, cantem cançons, ballem i a més preparen coses molt xules, no? O sigui, sempre, sempre ens sorprenen. L'última va ser, vam fer el conte de les paraules dolces i ens van enviar un patinet a l'escola amb tot ple d'acords de paraules dolces i tres hàmsters que podies gravar la veu i deien després la paraula que tu havies dit, no? O sigui, penso que hi ha un treball darrere brutal que fa que passem una estoneta al matí amb ells, no connectats, però, no sé, ho veig com superbé per part dels avis i per part dels nens, no? Perquè tenen aquell punt de trobada i alhora els avis, doncs, tenen alguna cosa a fer, no important, a aquella setmana i a preparar amb els educadors.
El projecte amb els alumnes de P5 ha durat tot el curs, era una vegada mensualment, vale? Ho fèiem a través de trobades online. I de cara als alumnes, quins valors creus que transmet això dels avis? Creus que és molt positiu per treballar amb els alumnes?
Mira, justament abans ho comentàvem, no? Jo l'única iaia que em quedava era... Va morir el juliol i justament vaig arribar a l'escola al setembre i em trobo amb aquest projecte. I vaig pensar, és un regal per mi poder estar amb aquests avis, no? Poder connectar amb persones grans i penso que aquesta importància també te l'han de donar els papes, no? O sigui, que els pares han de donar la importància als seus pares perquè els nens valorin el que són els iaios i les iaies, no? Els avis i àvies. I crec que ens transmeten molt valors i tenen molta experiència de la vida, que això pels nens ha de ser, o sigui, han de ser com una esponja i aprendre tant d'ells.
I de cara als avis, com has vist els avis treballant en el projecte?
Doncs de cara als avis penso que és una alegria. O sigui, els veiem que ens connectem i és que estan tota l'estona somrient i observant què fan els nens i què els hi diuen, què els hi pregunten, i ho fan amb una alegria i una dolçor que crec que els hi regala vida, no?, aquests moments.
El projecte dels contes compartits és una pota, no?, dintre del gran projecte Grans Històries a nivell d'escola, però també hi ha un altre projecte o subprojecte que és el musical de Gris. Aquest any també els alumnes de P5 van poder veure el musical en directe, encara sense els residents de Rocky P, ja que amb el tema del Covid, bueno, hem d'anar amb cuidado, i vam tenir una petita representació dels avis el dia del musical que van fer de Gris, però també sortien projectats darrere de l'escena que feien els alumnes de quart. Què et va semblar el musical de Gris d'aquest any?
Va ser brutal, brutal. A més, jo pensava, anava amb els nens a P5, no sé si aguantaran perquè és una miqueta llarg, i és que van estar super entretinguts. I a més, va ser xulíssim el fet de que sortissin a la gravació els avis darrere i tota la feina que hi havia per part de l'escola com per part d'ells, em va semblar brutal.
També aquest any, al final de curs, heu pogut fer una trobada presencial, no? És la primera vegada que a l'escola es fa una trobada presencial amb els alumnes de P5 i van anar per primera vegada a una residència, no? Que també això a nens de 5-6 anys els xoca molt d'anar a una residència d'avis, no? Quan normalment anàvem amb els més grans, amb els de 5 i 6è, ja era novetat doncs, per nens de 5 o 6 anys. I quina va ser l'experiència? Doncs... Perquè també vau fer una activitat una miqueta diferent, no?, en aquesta trobada. Si la pots explicar, Sandra?
I tant. Penso que va ser... Bueno, el que tu deies, no?, molt enriquidor per ells conèixer una residència perquè potser imaginen que els avis estan allà que no es mouen o que no fan res, no?, i van poder estar a l'exterior amb ells, van poder conèixer els nens, que hi havia unes cares de felicitat allà. I a més va venir Itacan, i tenien tres gossos i van fer activitats amb ells. I ens van explicar les activitats que feien amb els avis i les àvies de la residència Rocaipí. I era una passada com les àvies, no?, estimaven els gossos aquells, i la noia d'Itacan va ser supermaca, superpacient també amb els nens, perquè anaven 24 alumnes i tots volien acariciar el gos i tot, però va ser molt enriquidor. I a més ens van tractar superbé des de la residència.
Jo crec que va ser un ambient molt màgic, no? També em comentaven al Sergio, que avui no ha pogut estar amb nosaltres, no?, que aquell dia també els va sorprendre una miqueta el comportament, no?, i com canvien els nens quan estan amb els avis. I nens tan petits, no?, que són nens de 5 o 6 anys, i té un nebot d'aquesta edat, i m'ho comentava, no? I també, per exemple, quan vam anar amb els de cicle superior, amb els de 5è i 6è de primària, que avui tenim entre nosaltres una alumna de 5è de primària, després us la presentaré, també va ser molt maco, no? Em comentava la tutora de 6è, la Paulina Sales, que diu, ostres, no conozco a mis alumnos, no? Com canvien amb la seva actitud quan estan amb els avis, no?
Sí, així és.
Molt bé, doncs molt bé, Sandra. Esperem, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Espero que t'agradi la gran història que escoltarem avui i benvinguda.
Gràcies a tu.
I també em fa molta, molta il·lusió comptar amb l'estudi d'aquesta nova temporada amb dos alumnes del Col·legi Mare de Salut. Bé, millor dit, una alumna actual i una exalumna de fa uns quants anys que també estaran entre nosaltres. Són la Durne Val, que és l'alumna de cinquè de primària de la nostra escola, del Col·legi Mare de la Salut, i la Clàudia Val, exalumna de l'escola que actualment està fent tercer d'ESO. Benvingudes les dues.
Benvinguts.
Què tal? Com esteu?
Bé.
Els nervis es queden fora, perquè és un programa de ràdio, però és la primera vegada que esteu en una ràdio?
Sí.
Bueno, doncs llavors és la primera, sempre la primera vegada la recordareu per tota la vida i potser això és un pas cap endavant per poder ser periodistes en un futur. Ara que la Clàudia està fent tercer d'ESO, que després ja ha de triar el batxillerat que farà, doncs mira, és una experiència molt bona. Edurne, tu has participat aquest any amb el projecte Grans Històries de 5è i 6è de primària. L'hem fet de manera online. Què tal? Què t'ha semblat fer-ho de manera online?
Molt divertit.
Que fèiem a través del Zoom a la classe, no? I els avis ens explicaven les diferents històries, no?
Sí.
Al final de curs vam poder fer una trobada presencial. Què t'agradaria més fer-lo, de manera presencial o de manera online?
De manera presencial perquè em lo passo millor i m'agrada més.
Tens més contacte directe amb els avis, no? Suposo. També vas fer tu el projecte a quart de primària, que vau fer una obra de teatre. Quina obra de teatre vau fer a quart?
Jesucristo Superstar.
Clar, llavors per tema de pandèmia no vam poder venir públic, només vam poder assistir als pares de quart i els avis tampoc, però vam poder fer els avis de Rock i Pia el tema de la decoració. I quina experiència va ser la de Jesucristo Superstar? De què feies tu, te'n recordes?
No.
Feies de Caifàs, em sembla, no?
No sé.
Bueno, i va agradar el musical?
Sí.
Va ser molt maco, no? Molt bé. I també tenim a la Clàudia, com us he comentat abans. La Clàudia està fent tercer d'ESO i ella també va participar en els projectes de P5, de quart i de 5è i 6è de primària, no? Què tal, Clàudia? Què recordes d'aquest pas pel projecte?
Doncs va ser una bona experiència, ja que vam passar molts moments amb els avis i ho vam compartir i et poses com si els avis fossin els teus amics i te'l passen molt bé.
També vas fer un musical. Quin musical vas fer a quart de primària? El musical de Gris. Mira, que l'hem repetit després de 3, de 4 anys, hem tornat a repetir el musical de Gris. I com va anar l'experiència de fer el musical?
Doncs molt bona, la veritat.
Molt bé. I després a 5è i 6è de primària vau fer els tallers compartits, no? Que és el taller de ràdio i altres tallers a la residència que anàvem una vegada al mes presencialment perquè era... No teníem encara el Covid. Pots explicar una miqueta els tallers que fèiem allà a la residència?
Sí, vam fer pastisseria, el bingo, jardineria i no me'n recordo molts més, però la veritat van estar molt bé.
Fèiem un taller de costura també, no? Potser?
Sí, crec fèiem que sí.
Fèiem el taller de costura i després el taller d'hort, que és el de jardineria que comentes. Quin és el que més t'agradava?
El de pastisseria.
I la relació amb els avis com era a nivell presencial?
Bona, ja que feies les activitats amb ells i ells t'ensenyaven a fer les coses que tu no sabies.
També me'n recordo que aquells anys que fèiem els tallers presencials, també hi havia un taller, m'ha agradat molt això que has dit, no? Que els avis us ensenyaven coses, no? Però també vosaltres ensenyàveu coses als avis, ja que hi havia un taller d'informàtica.
També.
I jo me'n recordo que també moltes vegades amb això de l'ordinador vosaltres ensenyàveu als avis, no?
Sí, perquè com ells ja... Això és algo de ara, doncs no sabien i també com ells ens ensenyen, doncs nosaltres també l'ensenyàvem algunes coses.
Molt bé. Pues Edurne, Clàudia, benvingudes. Espero que us agradi la gran història que escoltarem avui de la senyora Cecília Puyatos. I presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els protagonistes de la història d'avui.
Som els alumnes de 5è i 6è del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona.
Hola, sóc el Joel. Com es dius?
Quan vas néixer i quants anys tens?
Cecília Boyato Macía. Nací en el...
¿Naciste? ¿En qué pueblo naciste?
Ah, en Ifonte. En provincia de Granada.
De Ifonte, ¿no? Granada. Y tiene...
85.
La senyora Cecília Boyato és la nostra gran protagonista de la gran història d'avui. La Cecília va néixer en un poble amb moltes fonts.
Así, el nacimiento de agua, bueno, ahora no tanto, porque lo vendieron el agua. Que se hicieron allí de banda o vendieron el agua a otro pueblo. Cuando se dieron cuenta estaba ya todo el agua, todo estuvo apagado. Pero había un nacimiento que se veía el agua, brotar el agua, la sed del agua, vaya.
Sí, sí.
No los botones, todos unos charcos de agua por torcillo, muchos árboles que había allí, muy majos. Pero mira.
¿Y cómo es de ella en las paras de la señora Cecilia?
Mi padre se llamaba Francisco, pues ya toda vida. Mi madre, pues, asintió un Matías Casola.
¿Y als seus pares, la senyora Cecília, ho explica als alumnes? Com eren?
Yo no me dio tiempo, mi padre no me dio tiempo ni a estar mucho con mi padre, pues era pequeña y yo me acuerdo de verlo en la cama que la tenían así, porque tenía un peso, ¿cómo le dicen a esto? Fatiga, ya no me acuerdo.
¿Como fatiga?
Sí, como fatiga, yo tenía, no podía estar en la cama así tumba porque se ahogaba. Y lo tenían puesto así encima de la cama, asentado. Y yo me acuerdo de verlo, allí sentado en la cama. Pero yo tendría, pues, estaba en la edad de estar en el colegio. Y no estaba hasta bien, ¿no? Que te daba mucha cuenta.
Estaba enfermo, ¿no? Ya, ya.
La señora Cecilia en recorda cómo era la seva mare.
A mi madre, muy trabajadora. Muy trabajadora de las de antes, que trabajaban. Lavaban a mano, secaban la ropa para otro día para que los críos estuvieran limpios para ir al colegio. Yo me acuerdo de todo eso de mi madre, que ella estaba lavando, que no tenía agua, tenía que ir a la fuente por lavar agua, lavar a mano. Y mucho, mi madre, muchísimo, qué lástima. Muchísimo que ella trabajaba, mucho.
La gran protagonista de la gran historia d'avui era una dona molt treballadora, y recuerda que va a comenzar a trabajar de panadera, a una panadería.
Primeramente me llamaron para que un mosquero se daba la mosca para que no picaran el pan. Porque allí amasaban, ya había costumbre de amasar las caseras, le decían. Una mujer eran siete. Eran siete tablas de pan. Y cogían la pan, el pan, 17 por ahí, 17 taquilos, en cada tabla. Y eran siete. Y yo me daba un pegote de masa cada una, yo hacía las moscas para que no picaran el pan. Y me llevaba a mi casa un pan así de grande.
O sea, tú espantabas las moscas. Al principio estabas para espantar las moscas. Ah, muy bien.
Luego ya la hornera ya...
¿Cómo era un mosquero?
Pues no lo han visto. Un rabo así muy largo y con cosas así para darle a las moscas para que no piquen.
Ajá.
¿Y después qué va a continuar fent?
Luego después ya como me vieron que yo era muy fuerte, no, porque estaba tirando un palo. Oye, me daba 50 kilos, estaba de regadera, ¿verdad? Y me decían, ay, mira, tiene que pasar la cecilla dos veces para verla. Yo me daba una rana. Y me dijeron eso, porque es que me veía yo más delgada todavía, ¿sabes?
Ya.
Y yo hacía además que había una romana allí para pesar. Y yo nomás, ay, pésame ahora, que estoy hace 5 millas. A ver si peso más. Ay, es que reíamos mucho con todo eso. Porque yo me veía tan delgada. Me veía a mi amiga, toda delgada. Y yo me veía tan delgada. Pues nunca encanta que yo te vuelo. Para que me armara más, un poquito más. Me ponía un viso, me ponía otra camisa. Me ponía el canca. Me decía, no te voy a... Entonces estaba a quitarme cosas.
Ah, o sea, que llevaba, tenía muchas capas, ¿no?
Muchas.
Qué bueno.
¿Y después del mosquero, qué va a hacer?
Era una artesa de grande como de aquí. Hablo con artesa.
Ah, sí, sí. Como unos 2 metros, ¿no? Para entendernos.
Y poníamos la harina aquí y la harina allí. Entonces aquí echamos la sal. Y la levadura prensada. Y la otra levadura, para deshacerla, con el agua. Entonces cuando deshacíamos todo eso, empezábamos a meter harina. Amasarla, y me dijo, estaba, porque sabía que menos mal lo hiciera, lo menos 50 kilos más de harina, ¿sabes? Y entonces había que moverlo, y luego amasar, luego inyectarlo, daba las dos manos, y yo las manos, y el pan, cortarlo, y era la tabla de 17 panes o por ahí, cada plato, y eran 7 tablas.
Ella explica als alumnes si había màquines o es feia tot a mà.
Pues lo pusieron en la mazadura.
Ajá.
Cuando ya me faltaba un poco para venirme, porque ya estaba la vez para venirme aquí a Barcelona, era en la mazadura, el pan, el panetón, el barulillo y todo. Digo, mira, ahora para todo. Ahora que ya también te retiraron. Cuando yo estaba también te retiraron, porque eran mayores. Y yo me vine aquí a Barcelona.
¿Y quines pastas feia la panadería?
Hacíamos, pero las galletas no me acuerdo yo muy bien. Las galletas, a mí que hacíamos galletas, pues teníamos una máquina, la llevábamos y le cortábamos las galletas. Más buenas también. Rosquillos de vino, rosquillos de aguardiente, hacíamos muchas cosas.
¿Tú estabas, algún momento estabas vendiendo el pan o solo amasando?
No, yo no.
Solo amasando.
Yo acababa ya de mi faena y ya me iba a mi casa. Vendía a la niña.
Grans històries.
Déu-n'hi-do, quina gran història estem començant a escoltar de la senyora Cecília Poyatos, de 85 anys. M'ha fet gràcia això de, que explicava als alumnes, no? Que va començar a treballar a la panaderia espantant mosques, no? El mosquero, no? O sigui, és una cosa que també... jo em recordo a la classe, que quan ho va comentar, no, molts alumnes no ho entenien, no? Que era això del mosquero, i és, bueno, és anar a espantar les mosques perquè no s'apropin a les pastes, ni al pa, ni etc. Què us ha cridat l'atenció d'aquesta primera part, Sandra? Què voldries destacar tu?
Doncs, David, jo comentar que em ressona molt aquesta història, no? Perquè la història de la Cecília és molt semblant a la de la meva família, ja que els meus avis i la meva mare eren d'un poble de Granada, justament, i van tenir una vida molt semblant, no? I van venir a Barcelona també a buscar-se la vida. I penso que és una història molt enriquidora pels infants que han de conèixer, per conèixer les diferents realitats, no?, de la vida i com han treballat de dur els nostres avis i àvies i els nostres pares per tenir tot el que tenim ara.
Jo també crec que és destacar, no?, que és una persona de 85 anys i la capacitat de memòria que té encara, no?, que té, recorda detalls explícits, no?, una miqueta per, bueno, de la seva vida, no? Ojalà tothom puguem arribar amb aquesta edat a tenir aquesta memòria, no? Què us ha agradat, què volíeu destacar d'aquesta primera part que us ha explicat la senyora Cecília?
Doncs és una persona molt valenta i treballadora, ja que ha tingut una vida no molt fàcil, però ha fet el possible per seguir endavant i passar-s'ho bé.
I Edurne, què voldries destacar d'aquesta primera part de la senyora Cecília?
El mosquero.
El mosquero t'ha cridat l'atenció, no?
Sí.
Jo crec que de cara als alumnes, són alumnes de 5 i 6 de primària, és com si fos una classe de coneixement del medi social o del medi natural, ¿vale? Però una classe viva. No és una classe amb llibre, no? Bueno, estem llegint el llibre de lectura, no? Si és una història real, viva, que ens explica una persona de 85 anys que va començar a treballar a una panaderia, no? I això és molt, molt enriquidor, no? I jo crec que quan es fa una classe viva i en directe i explicada una història de guerra, de postguerra, no? Com moltes vegades ens han trobat aquest any, aquest curs, amb històries de guerra o de postguerra, jo crec que aquest tema vivencial és molt, molt més enriquidor, no? I és un aprenentatge més significatiu pels alumnes, no?
Queda petjada, no? I potser no sabia ni el que tu comentaves, no? Que era un mosquero o tenir una feina d'això, no? Jo mateixa no sabia, no? Que abans... Ara hi ha màquines, les noves tecnologies fan que espantin les mosques o productes i que hi hagués una persona contractada per matar mosques.
Clar, clar, clar. Xoca molt,
sí.
No? I sobretot el tema de les màquines, no? Perquè no, es feia tot a mà. O sigui, abans hi havia una amassadora, vale, perfecta, però era tot a mà, no? I això ara, a nivell el tema del pa és molt a nivell industrial, no? I ha canviat molt, no? Jo crec que, per exemple, la Clàudia, que està fent tercer d'ESO, tu què creus que és més enriquidor, que t'expliqui una classe d'història viva a una persona gran, per exemple, de 85 anys, o fer la lectura tu del llibre? Tu que ja no és com la teva germana, la Clàudia i la Durne són germanes, ¿vale? Una està fent cinquè i l'altra tercer d'ESO, o sigui, es porta una diferència, però que, Clàudia, tu què creus que és més interessant per aprendre?
És més interessant l'àvia, perquè t'explica la història com ella l'ha viscut. Si la llegeixes és com és, però si t'ho explica una persona que ho ha viscut, com que ho sents.
És més vivencial, no?
Sí.
Molt bé. Pues continuem amb la gran història de la senyora Cecília Poyatos. A ella li agradava molt anar a l'escola i ella també era d'una família molt, molt treballadora. Ella ho explica als alumnes.
¿Por dos
tiene? Me salió... ¿Cuánto era el dinero? Pues ya ves que tenía La última hora cuando van al colegio.
Los 14, hasta los 14, ¿no?
Los 14 en aquella años, época. De año. Y yo veía a mi amiga salir del colegio y salía corriendo detrás de ella porque tenía edad de estar en el colegio, no tenía edad de estar trabajando. Y yo salía en la... donde yo estaba... aunque tú te sigues llegando y tal, ya lo he encontrado. Yo decía, yo estaba por ahí con tu amiga, porque estaba en la edad de eso. Estás con mi amiga y está, pues eso, jugando y lo que pasa. Pero que lo pasé mal. En el sentido de eso. Porque yo tenía edad de eso y no podía. Podía porque no...
Claro, me imagino que en tu casa no necesitaríais el dinero.
Hombre, claro.
No, porque creo que tu padre ya no estaba, ¿no?
Murió mi padre, murió un hermano con 20 años, fue una pena.
Vaya.
Y claro, nos quedamos sin lugar en la casa. Y un niño pequeño, que es mi hermano pequeño, pues mi madre pues tuvo que no poner una trabajar, porque a ver qué hacía.
Claro.
Con la única tierra que teníamos, pues ella era mi hermana, es la que no salió de mi casa. Y mi otra hermana también estaba trabajando, pero cuando terminaba, se iba por las tardes a lo que fuera, a la vega, o a lo que tenía que cargar el trigo, cargar lo que sea, se iba. Yo el campo no lo he hecho mucho, la verdad que no. Pero mi hermana sí, han trabajado mucho, porque la única tierra que teníamos no podíamos poner un nombre para que no lo hiciera. Y la han hecho mi hermana y mi madre.
La señora Cecilia ens explica cómo amasaban a la panadería y a puño. ¿Qué significa eso de a puño?
Ya me metí en la panadería, que a mí me eché a amasar, y amasábamos a puño, ¿eh? Amasábamos lo menos 50 kilos más de harina. Le poníamos un montón de aquí, echábamos la azada y venga a meter harina, y venga a amasar, venga, pum, pum, pum. Y luego, más de 7 tablas, de 17 panes, empecé a ver, otras 18 de pan, de kilo.
Ajá.
Y córtalo y mételo así en las tablas, pero...
I després del seu pas per a panaderia va anar a treballar a una fàbrica tèxtil.
Y trabajaba bien, me gustaba. Y mi prima también. Y así mi prima la despidieron. Pues ya cumplió y a mí me dejaron. Chiquilla. Y estuve allí porque ya me tuve que venir. El tiempo que estuve allí.
I de sobte va viure un canvi molt important a la seva vida. Va venir a viure a Barcelona, a casa dels seus tiets. ¿Cómo va a ser aquel gran cambio?
Mucho, porque yo me entré en un pueblo que no va a llegar a Granada, que la tengo allí un paso. Había ido dos o tres veces, porque iba a cazar, a comprarme unos zapatos. Hay muchas cosas, de verdad. Y no iba a ningún sitio, pues me metí en Barcelona, sin conocer nada. Yo veía tantas luces y tantas cosas. Digo, ¿pero dónde me he metido yo? Y tanta gente para acá, pero... Pasaba la gente y no te decía buenos días, ni buenas tardes, ni adiós. Y yo esto lo veía, allí en el pueblo decía buenos días, y yo venía aquí a contar a la gente a cargar. Y no decía ni adiós, ni buenos días, yo decía, ¿esto qué es? ¿Verdad? Lo veía, es una cosa, porque no estaba acostumbrado, ¿no? Luego ya, mira, lo acostumbré, pero lo pasaba también, porque yo, de aquella manera, porque yo si bien andé iba, Mi prima, la mujer de mi primo, se despedía y me dejaban a mí. Digo, ¿cómo es eso? Y yo decía, madre mía, ahora me tengo yo que ir sola. Digo, que bueno, el autobús, me preguntando, iba. Yo allí en Santa Coloma salía mi tío a esperarme y ya vivíamos en la calle Titilla, allá arriba de todo. Pues ya venía porque yo llegaba a las 10 de la noche de Pueblo Nuevo. Primero que llegaba allí era tarde.
Ah, vivíais ahí en Santa Coloma, ¿no?
Sí, en Santa Coloma.
Ahí en la calle Sicilia, muy bien.
¿Y con va conèixer el seu marit?
Pues sí, pues mira, mi prima que estaba trabajando en una cocina y estaba allí y dice, mira, que no han visto a la Dori al baile. Y dice que conoce a dos chicos que trabajan con su marido y dice que son muy buenos chicos. Y dice, ¿por qué no vamos con ella? Digo, pues vamos a probar a ver. Que nos gusta, bueno, que no nos gusta, pues nada. Chiquilla, fue un flechazo. Bueno, y mi prima sí, pero mi prima no. A otro, eso no se presentó a este, que no le gustó lo que sea.
Ajá.
Y ya te digo, lo conocí, mira, a mí como desde que lo conocí, se presentó también conmigo una atención en las cosas. Y digo, madre mía, el cambio de una cosa a otra.
Ya, ya.
Mira.
A la senyora Cecília li agradava molt ballar. Ella va anar al ball.
O sea, fuisteis al baile, ¿no? Y ahí ya lo conozco.
Al baile y eso, luego ya pues... Es que ahora me vienen todas las cosas a la cabeza y ni te digo...
¿Recuerdas a qué baile venía? ¿Dónde ibais al baile?
A la Rosaleda, me parece que
¿A la Rosaleda?
Una cosa así era.
¿Que era en Barcelona o Santa Coloma?
En Santa Coloma.
En Santa Coloma.
Bueno, íbamos a Barcelona también, a veces. Uh-huh. A San Andrés.
¿Ah, sí? ¿A dónde ibais a bailar, a San Andrés? ¿Te
a San Andrés me parece que era... ¿Cómo se llamaba el baile? Ay, no me acuerdo. Uh-huh. Mira que me acuerdo muchas veces, ¿eh?
Y es que sabía bailar muy, muy bien.
Cecilia, ¿sabías ver, bailar bien?
Allí, yo sí. Me gusta mucho el baile. Ajá. A mí me gusta mucho el baile. Eso de tuit, no eso. Marito, tú. Yo sí lo bailaba muy bien. Pero yo no me gusta bailar. Yo no lo bailo nunca. Pero yo el baile me gusta mucho. Y bailar todo lo que me da, todo lo que han tocado me baila. Porque me gusta bailar, de verdad.
¿Y con Banam, el seu marit?
Lo conocí allí en el baile. Bueno, lo presentó mi prima porque trabajaba allí en el lago y eso. Y nos presentó, es mía, vamos a ir al baile, vamos. Y ya me invitó por otro día que si íbamos a salir, que dónde íbamos a bailar, qué tal, qué cual. Y ya está, ya yo no me dejo más.
En senyor Francisco, el seu marit, va anar a demanar la mà de la Cecília com es feia abans, a casa dels seus tiets.
Pues recuerdo que fue allá con mi tío y te lo dijo. Y ya le dijo a mi tío que yo estaba allí, que no hiciera de hacer cualquier tontería, porque no. Y es muy más respetuoso y más de todo que no. Pero, y nada, ya mis padres, ya murieron mi madre también. Mi hermana, que ya no están, pues ya me casé aquí en Barcelona, en Santa Coloma, en la iglesia
de Santa Rosa.
Santa Rosa, ¿en vez de qué?
¿Ah?
Ah, Santa Rosa, sí. Sí. Me casé allí, bien casa, ¿eh? Tengo fotografías, las tendrán allí en mi casa, yo no sé. Uh-huh. Pues venía todo allí, yo no iba de largo, blanco no iba. Pero era un traje chaqueta muy bonito, con un tocado muy bonito la cabeza, y iba bien. Uh-huh. Pero iba de blanco, lo que quiero decir. Iba...
De otro color.
Eso. Y mi casa de mi cuñada, que tenía un piso con las plumas muy grandes, pues allí celebramos la boda. Allí comimos todo, y toda la familia, y los... Me ha invitado a los más amigos, digamos. Por parte de ellos llevaba dos o tres y esta mía. Y ya está ahí, la familia, toda la familia, ya está allí, pasamos el día. Muy bien. Uh-huh. Luego nos fuimos aquí a Barcelona, nos vinimos a Barcelona, a un hotel.
Uh-huh.
Fuimos cenando, luego ya está.
¿Y de viatge de nubis, on van anar?
No había novio, no.
No había dinero, ¿no?
No había hijos, no había pasado.
Ya, imagino.
Había, fuimos la noche, tuvimos dos noches para llegar, desde lo que fuimos.
La gran història de la senyora Cecília Poyatos, la veritat és que per fer un llibre, o més d'un llibre, perquè déu-n'hi-do el canvi, per exemple, d'estar del poble a la gran ciutat, això és un canvi molt, molt important, no? Què us ha cridat l'atenció, Sandra, que he vist que estaves apuntant moltes, moltes coses?
M'encanta quan fa referència a això, no? A quan deia al poble, buenos días, buenas tardes, no? I arribes a Barcelona i aquí cadascú anem una mica a la nostra, no? I a mi em passa que vaig al poble i allà saludes a tothom i estàs com a casa, no? A tot arreu, perquè saps que el veí o el coneixes d'una cosa o d'una altra. I aquí, clar, és inviable a Badalona o Barcelona, però podríem fer una reflexió de potser somriure una mica més pel carrer, no?
Sí, sí,
i de vegades
sí,
anem tots amb el mòbil o de boli.
Sí, sí, a l'estrès i... del dia a dia, no? A mi m'ha passat al revés, per això, eh? Jo vivia a Barcelona i he anat a un poble, a Argentona, I bueno, el canvi ha sigut el que comentaves, no? Al revés, no? O sigui, que hi ha la gent de poble, doncs, bueno, coneixes, tothom ens coneixem, tothom ens saludem, patem la xerrada, que en canvi a Barcelona és el que dius tu, anem tots amb el mòbil, estressats el dia a dia, i bueno, és l'ambient diferent.
I a més que són molts, també si has d'anar dient bon dia a tothom, no? Arribaries molt a la feina o a casa on vagis.
Molt bé. Clàudia, què t'ha cridat l'atenció?
Doncs que és una persona que, aunque s'hagi canviat d'aire i tot, ha sigut cap endavant i ha trobat el seu marit i ha sigut amb una bona vida.
Això del seu marit, abans ell va demanar al senyor Francisco, que és el marit de la senyora Cecília, va demanar la mà als seus tiets. Això es feia antigament, no? Què us semblaria això si, per exemple, el vostre nòvio anés al vostre pare, en aquest cas a demanar la mà, i el vostre pare us donés el consentiment per acceptar? Això us semblaria bé o què penseu d'això?
A veure, sí, està bé, però ara ja això no es fa.
Ara no es fa. Tu, per exemple, vols que decidi tu, no?, qui serà el teu marit, que sí, no decideixi el teu pare.
Sí.
Molt bé. Edurne, què t'ha cridat l'atenció de lo que de la història d'avui?
En la panaderia amassaven a puny.
Això de amassar puny, no? No coneixies tu. Això també va cridar molt l'atenció als teus companys de cinquè. Jo me'n recordo que a la sessió online que vam fer amb la senyora Cecília també li vau preguntar, no?, perquè això de puño no l'havíeu escoltat mai, no?, aquesta manera de treballar, no?, la panaderia, perquè ara com és tot molt, molt industrial, això de puño ja no... És una màquina que fa ja el motlle i ja està. Això és el que més t'ha cridat atenció, no?, d'aquesta
sí
part. Molt bé. Continuem coneixent la vida de la senyora Cecília i va tenir fills.
Ai, voy a ver. Ah, bueno, estuvo aquí mi madre. Aquí mi madre. Uh-huh. Estaba ya muy mayor porque tenía la vista muy mal, porque tenía azúcar y le dio el azúcar por la vista. Se quedó casi ciega. No veía casi nada. Pero bueno, estuvo aquí acompañándome y estaba aquí en mi casa. Tuve una temporada grande, sí. Lo pasé más porque no tenía que mi familia, mi hermana, ni casi así.
Y a ella le agradaba molt fer punt de creu. ¿Cómo aprendre?
Pues yo era allí en mi casa con mi hermana, que ya sabían que el punto de cruz también se hace el punto de cruz. También porque era eso, yo entre las amigas, en el colegio también nos enseñaban el punto de cruz en el colegio. Y aprendí. Pues yo todo eso me gustaba mucho. Y yo era muy aplicadita para... Lo que pasa es que no sé muy bien de leer ni de escribir, por eso. Porque como sacaron tan pronto del colegio, pues no podía. Pero yo cuando mis amigas te ponían a hacer los deberes o algo, me ponía yo allí con ella y me ponía tú. Porque a mí me gustaba mucho. Pero no podía estar en el colegio porque ya está. Y esta es la vida. Luego me casé.
¿Y amb els nens petits, qué tal la señora Cecília?
Me fui a una vivienda con una habitación rápida. No que pase, la mujer no era mala, ni... pero no estaba en tu casa, ya. Tenía una habitación sola, todas las cosas allí. Y ya cuando nacieron, ya cogemos a mi marido, ya digo, con este, y yo cogimos bien. ¿Cómo le llaman a esto? No me acuerdo lo diré. Un barrio de Badalona, no me acuerdo ahora.
¿Por la salud?
No, la salud no era. Y encontré una vivienda, pues mira, había mucha humedad. Tuvimos que quitar la cuna de allí porque es una humedad que para qué. Tuvimos que poner en otro sitio, allí íbamos todos muy chicos. Pero mira, salimos.
Als alumnes li pregunten si va tenir algun animal.
¿Habéis tenido algún animal allí?
Teníamos un gatico negro, un poquito. Era muy cariñoso, pero... Salió a la calle, hace un coche y lo atropelló.
Ay, vaya.
A mi hija lloró más porque estaba con el gato. Porque...
Eso cuando eras pequeña, ¿no?
Sí, mi hija pequeña. Uh-huh. Bueno, pequeña tendría unos 12 o 13 años.
Uh-huh. ¿Y si era buena cocinera?
Bueno, cocinera yo de los pueblos, yo te hago un arroz, te hago un potaje, te hago un puchero, te hago un arroz, unas patatas en tofajitas, todo eso te lo hago. Uh-huh. Te hago unos pies de cerdo, una salsica picantilla. ¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
unos callos también te lo hago.
Callos.
Buenos también.
Muy bien.
Una mía picantillo. Muchas cositas, sí, tío.
Qué bueno.
El sofá, el cuchero, el potaje, todo eso. La miga, todo eso. La miga de harina de pan.
També explica als alumnes que va anar a la vendimia.
A la vendimia con mi hermana.
Oh. ¿Cómo? ¿Qué recuerdas de aquello?
Pues recuerdo de que trabajábamos mucho, porque lo que íbamos a ganar dinero. Uh-huh. Y claro, lo que íbamos a echar horas y a ganar dinero. Y eso es lo que me recuerdo. Echar muchas horas y nada de huelga para acá ni para allá, ni ver cosas, ni nada más que te acostaba. Te lavabas un poco, te apañabas, cenabas, acostaste y levantabas. Otra vez ahí, a la comer, porque cosas, a la gente corriendo, a la vendimia.
A coger... ¿Cómo era de coger?
La uva. Iba con una tijera, era como una puerta grande, pero era para eso, no sé cómo se llamaba allí. Iba a echar la uva. Luego de ahí a esto, te la llevaban al camión y luego ya se la llevaban al camión. Así que yo trabajaba mucho. Ahí, de sol en sol, te acostabas corriendo a cenar, te acostabas otro día, amanecía, hora corriendo. Ahí te otra vez a comer, cualquier cosa.
¿Y cómo andaban a la vendimia? ¿Y por la época guañaban diners?
La vendimia en el tren, sí. Y luego venían los dueños, digamos, con un auto furgonete, ¿cómo le dicen?
Sí, una furgoneta, sí, unos sí. Camiones.
Y nos llevaban un artillo que...
Muy bien, fue una experiencia, ¿no?
Sí.
¿Y se ganaba bien allí o qué? ¿Para la época?
Trabajaba mucho. Sí. Para lo que ganaba, tenía que ganar más porque era de sol en sol. Echaba muchas horas. Había más que venga a trabajar. Y luego iba, no tenía ganas de ducharte ni ganas de apañarte. Te lavabas como los gatos. Y cenaba y te acostaba. Ah. Me decía otra vez y otra vez.
Era lo mismo. Muy bien.
Pero mira, una experiencia más. Te puedo contar, ¿no?
¿Quin consell els dona la senyora Cecília als alumnes de l'escola?
Estudiaran. Y si quieren una carrera, lo pueden conseguir. Porque el que quiere, lo consigue. Y que no sean tontos, que eso vale mucho. Mucho. Yo, lo que me pesa es no poder haber estudiado porque no podía. Si hubiera podido, estudio. Pero nadie me tuvo que sacar porque no podía. Tenemos que trabajar para la casa porque lo necesitaba. Pero que esto que no lo dejé. Estudien. Mucho. Esto hay que ver lo bonito que es saber de todo. De todo lo que te pregunten, de todo lo que sé, de saberlo todo.
¿Y de esta trobada y de las trobadas de grandes historias, en qué es quedan los alumnos?
De les trobades de Roca i Pi em quedo de que potser jo penso que de vegades tinc moments dolents, però escolto les seves grans històries i penso, doncs, no tinc tan mala vida, perquè quan ells eren petits havien de treballar per menjar. En resum, m'encanta.
El que més m'ha agradat de la trobada és que ens expliquen la seva història i sempre estic pensant, jo he vist molt bé, però ells han passat més coses males. Han treballat, de jove, etc. I jo tinc molta més vida per davant, per aprofitar-la. Moltes gràcies, avis de Roca i Pi.
De les històries de Roca i Pi em quedo amb les històries d'emigrar, perquè alguns han tingut que anar-se del seu poble i treballar de molt joves. També em sona greu el tema d'anar-se sense la seva família, però vosaltres, avis de Roca i Pi, heu barallat contra els problemes. Sous un valent.
El que més m'agrada de grans històries és quan els avis ens expliquen el que ha passat al llarg de les seves vides. De la seva vida. I tot això, per exemple, si han estudiat, si no han estudiat.
La cosa que més m'ha agradat de grans històries ha sigut les seves vides de quan eren petits.
El que més m'agrada de grans històries és parlar i veure els avis. A mi m'agrada que em contin les històries perquè em fa aprendre coses del passat de la nostra ciutat de Badalona.
A mi m'agraden molt les trobades de grans històries perquè és com un 2x1. Els savis poden gaudir d'explicar la seva vida i nosaltres podem gaudir escoltant-la.
Quin consell més maco, no?, el que ens dona la Cecília Poyatos, i també les conclusions una miqueta dels alumnes de 5 i 6 de primària del Col·legi Mare de la Salut de la Fundació d'Escoles Parroquials de Badalona, també de aquestes grans trobades. Sandra, no sé què voldries comentar per finalitzar.
Doncs sí, que és un gran consell, ja que, com ella comentava, no va tenir l'oportunitat d'aprendre a llegir i a escriure, no?, perquè arriben els papis i et diuen has d'anar a treballar perquè necessitem diners, no?, per poder, bueno, diners o trueque o el que es fes en aquell moment per poder subsistir. Llavors, ja que aquests nens de Mare de la Salut tenen l'oportunitat d'estudiar, doncs que l'aprofitin, que cadascú estudi el que vulgui, però que siguin conscients de la gran oportunitat que tenen.
Sobretot el tema d'estudiar, no?, d'acabar una cosa, no? La tenim aquí, la Clàudia, que està fent tercer d'ESO. Imagina't, no?, que passa com la Cecília, no?, que el teu pare o la teva mare decideix que, mira, deixis d'estudiar i que et posis a treballar perquè en aquella època era necessari. Com t'ho agafaries, tu?
Doncs...
Què prefereixes, estudiar, continuar
sí.
estudiant o anar a treballar?
Prefereixo estudiar perquè, com ha dit la Cecília, ella ha tingut una vida que treballava en la vendimia i no tenia temps de fer res, ni ganes, ni res. I ara és el moment en què tens que estudiar per, quan siguis gran, tenir una bona vida amb treball i temps.
Molt bé. Edurne, què tal l'experiència de participar a la ràdio, que estaves molt nerviosa al principi? T'ha agradat?
Sí, m'ha agradat molt.
I, Sandra, quina nota, ara que el seu profe no l'escolta, quina nota creus que l'havien de posar d'Edurne? Ai, la Clàudia també... La Clàudia ja no és alumna de l'escola, però creu... Bueno, ara posarem bona nota, no?
Jo un 10.
Crec que ho ha fet molt bé, no? I la Clàudia també ja donarà informes de que ho ha fet molt bé. Us ha agradat l'experiència?
Sí.
Millor mira, és el primer pas perquè d'aquí uns anys sigueu periodistes o treballeu en ràdio o en televisió. Jo crec que això és una primera... És la primera vegada que veniu a la ràdio? Bueno, i s'agrada l'experiència, repetiria o no?
Sí. Claro.
Sí? Molt bé. Pues moltes gràcies, Edurne i Clàudia, per participar en les grans històries d'aquesta temporada. Espero que us heu passat bé. Ara descanseu a l'estiu, que ara ja dintre poquet, molt poquet, comenceu vacances. I felicitats.
Gràcies.
I molt bé, moltes gràcies, Sandra, també l'experiència de participar en les grans històries. La veritat que ha sigut un plaer tenir-te aquí, tenir-te a l'escola. La veritat que la Sandra Fumero és tutora infantil de P5, és una grandíssima professional, ha fet un treball magnífic al Col·legi Mare de la Salut. T'ha agradat l'experiència de participar en grans històries?
Gràcies a tu, David. M'ha agradat, venia nerviosa, és la primera vegada que gravo per la ràdio, però ha estat una molt bona experiència.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort en el futur.
Gràcies a tu.
Molt bé, i amb aquests consells finals ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies per acompanyar-nos i recordeu que podeu tornar a escoltar el programa Grans Històries a la web de Ràdio Estel i comentar-lo al Twitter i Instagram de Ràdio Estel i de Grans Històries. Us deixo amb la cançó Madre de l'EF 2.0.
En tu seno ese niño divino, madre virginal, figura de amor y constancia, madre sueño infinito de fe en tus entrañas, madre y sumisa a la voluntad divina, dispuesta a sacrificar una parte de ti por ver a un niño sonreír, por ver al mundo ser feliz. Exacto de las fuerzas. Más. gozo que envuelve y embeleza. Madre, sonrisa y llanto de terciopelo y seda. Madre, premiada con a sacrificar una parte de ti por ver a un niño sonreír, por ver al mundo ser feliz. En tus entrañas, madre, recatada y sumisa a la voluntad divina, dispuesta a sacrificar una parte de ti, porque el niño son.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.